Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern i els sindicats se citen dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per la inclusiva mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga. Ustec està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials. Yolanda Segura és la portaveu.
En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants. Escoltem Albert Ferrer, responsable de treball de Comissions Obreres.
Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació a l'abril de 2025. Més temes. L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya. És el 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de la costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat. I els Mossos d'Esquadra han detingut i han desnonat aquest dijous al matí una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis de l'Ajuntament. Han executat el llançament i han detingut dues persones per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents. Un dels arrestats és, com us dèiem, la mateixa inquilina del pis. Des de l'Ajuntament asseguren que s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada. El sindicat ha explicat que l'única opció que se li ha proposat ha estat el pagament de dues nits d'hotel.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 14 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de creuers pujant fins a la Costa Brava, practicarem ciclisme arran de mar, ens posarem el neoprè per practicar surf, però surf adaptat. Sabrem què estan reparant a l'illa de Buda i acabarem el programa d'avui parlant d'il·lustracions científiques. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. I res, que he anat a la platja avui també.
Jo també. A les 7
no
estava...
No t'he vist?
Home, perquè jo a les 7 estava nedant.
No, jo a les 7 estava aquí.
Jo a les 7 estava entrenant a l'aigua.
Me cacho. Però estava boníssima, una miqueta picadeta, eh?
Sí, estava avantat avui perquè ja ven terrot.
Sí, sí, sí. Però has vist algun peixet? Algun...
Sí, algú he vist, però no sé exactament què. Estava bastant...
metre mig?
Estava bastant tèrbi. Estava bastant...
Sí.
Turbi.
Sí.
Turbió. Està...
O sigui que no s'hi veia, va.
Sí, el fons del mar no està... No està...
No està com per nedar. Veus, t'hauries no, d'haver vingut nedar, a la ràdio.
Sí. Per nedar, sí.
Te vens aquí amb mi,
però no està així.
No, llàstima.
Però bueno, poca cosa es veu. A mi em preocupa que hi hagi meduses, però de moment no n'he vist cap una, per tant...
Perquè està freda l'aigua.
Bé.
No, encara està freda, el que sí. Dèiem l'altre dia.
Sí, però igualment no té... No... Té relació, sí i no. No sí. Exactament, sí.
Vale.
Aneu a saludar la Cel Prieto des de Ràdio Delta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. Marina, és que no pares de sorprendre, no? Bueno, de que vas a la mar a nedar a les 7 del matí. Jo tinc una conclusió, que jo sóc més de piscina, perquè pensant en ficar a l'aigua del mar a les 7 del matí...
Però això també ho podria fer la piscina, eh?
Bueno, però igualment estava pensant, saps què pensava? Dic, com li quedarà el pèl i ara que va a la ràdio després...
Superbé, no. Perquè m'adutxo.
No sé que... Bueno, ja, però quedé, no ho sé, la no, sorra. Perquè... Evidentment, en la dutxa tot marxa, però...
Perquè no hi ha sorra, jo entro a nedar i surto, vull dir...
Home, ja dins està. De l'aigua sí que n'hi ha.
Ja, però al fons...
Vale,
no
vale.
Puja bueno, la sorra al cap.
A mi el biquini sempre me se quede ple de sorra.
Què faràs tu? Que quedi el biquini ple de sorra. Anem a saludar el Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. No entraré en detalls, va. millor. Doncs aquí hem tingut una tamborinada ara. Hem tingut una tempesta fa... a l'hora de dinar, just, que em pensava que no... Bueno, de fet, per pujar fins aquí a la ràdio, com els carrers d'aquí fan molta pujada, ja hi havia uns rius bastant...
Era un riuet.
Un riuet i un riuasso directament, perquè entre el riu i els cotxes que passaven, bueno, una mica drama, però un dia això i fred, a l'aigua del mar aquí està a 18,3 graus, ha dit avui, segons dades que ens ha passat en Josep Pasqual, des de l'Estartit.
A Tarragona marcava 17 i llargs, gairebé 18.
I l'aigua també
normalment, està... a l'Estartit sola està més freda, eh?
Sí, l'aigua està tèrbola també, està molt tèrbola. Ell diu, a l'observació que ha fet avui, que es veu que ha baixat molta aigua del Roine, del riu francès, i les corrents del nord l'han portada fins aquí. I per això està tèrbola i amb aquesta temperatura.
Sí, sí, tèrbola ho està bastant. Vull dir, sembla que estigui ennuvolat. Aquest matí no estava ennuvolat, però quan tu entres a l'aigua, saps allò que veus l'aigua com a grisota
sí,
quan
sí,
està
sí.
Ennuvolat? Doncs és la mateixa sensació. O sigui que veurem. Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, aquí rumiant coses entre l'aigua del mar, els biquinis que queden plens de sorra o que no hi queden, clar, això depèn. Jo ja sabeu que no... L'aigua del mar pot estar freda, pot estar calentona, però jo fins al mitjans de juliol, tirant cap a agost, a mi que no m'hi busquin.
Ja ho sabíem, això.
Pensava que anava fins a octubre. I dic, ostres...
No, octubre, no.
Has estat a punt de...
No, doncs a l'octubre l'aigua està més calenta que ara, eh?
Sí, segurament. I si fa un bon dia, segur que no s'hi està malament. Però no ho sé. Bé, d'aquí a l'octubre ja ho veurem.
Ah, d'acord, tu ho ves tu pensant. Vinga, sí. Va, deixem a l'octubre, deixem el mar, anem a començar el programa avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que l'any 2025 la Llotja de l'Escala va rebre més de 1.500 tones de peix blau, convertint-se en el port líder de l'encerclament a Catalunya, Sergi.
Doncs sí, Marina, així és. La Llotja de l'Escala podem dir que viu un moment dolç i el sector de l'encerclament escalenc és capdavanter Catalunya, i així ho demostren les dades del balanç del passat 2025 que ha donat a conèixer l'Institut de Recerca per la Governança del Mar, el conegut conegut com Icatmar. Al port de l'Escala hi han desembarcat més de 1.500 tones de peix blau, que han suposat superar els 2 milions d'euros d'ingressos anuals. Mirat en perspectiva, això suposa que la llotja escalenca ha vist incrementat en més d'un 11% el volum total de peix respecte als 3 darrers anys, i això s'ha traduït també en una pujada d'ingressos de prop d'un 6%. Escoltem les valoracions de Josep Lluís Sureda, el patró major.
Bueno, doncs sí, aquest any 2025, aquest any passat, hem sigut al port de Catalunya amb més desembarcaments de peix blau. Això ja era una evolució que ja portem els darrers anys, que és positiva, que som l'única llotja, doncs, a el que és la Costa Brava Nord, que tenim subhasta de peix blau, i això és el que sempre dic. En moments donats, doncs, ve molta flota de pesca de Catalunya a desembarcar les seves captures a Catalunya, i aquesta evolució, doncs, és una tendència que els darrers anys ha anat en augment. Ho valorem, en principi, positivament. Estem satisfets que l'Escala encara sigui el port més important de tot Catalunya en desembarcaments de peix blau.
Les estadístiques de la llotja de l'Escala, més enllà de situar-se com capdavantera de pesca d'encerclament, trenquen amb la tendència d'arreu de Catalunya, on hi ha una baixada generalitzada de captures, ingressos i nombre d'embarcacions en encerclament, i també en altres arts com l'arrossegament, arts menors i palangre de superfície. Una tendència que no és pas nova, sinó que s'arrossega des del 2002. El port de l'Escala no només hi treballa la seva flota resident, sinó que actua com a port mare de moltes embarcacions de la Costa Brava.
En moments puntuals, doncs, hi ha molta flota pesquera de Catalunya d'encerclament que venen a l'Escala, doncs, a fer els seus desembarcaments de peix blau. Això es venen, doncs, moments donats, doncs, que les captures de peix blau, doncs, es desplacen cap al nord, i penseu que del Cap de Begú fins a la frontera francesa l'únic punt de desembarcament de peix blau, doncs, és l'Escala. A Llançà no hi ha desembarcament de peix blau, a Port de la Selva i a Roses tampoc, doncs això fa, doncs, que l'únic punt de desembarcament de peix blau sigui l'Escala, i això, doncs, moments donats, moments puntuals, doncs, pot haver-hi, doncs, 14 o 15 vaixells de pesca al nostre port, i això fa, doncs, que augmentin les captures de peix blau.
La latja, l'anxova i la sardina és el triumvirat de peixos que més volum de captura representen a llotja. Les embarcacions d'encerclament escalenques actualment tenen dos períodes de veda biològica, un entre el 5 de desembre i l'11 de gener i el segon entre el 28 de febrer i el 6 d'abril.
Gastronomia, paisatge, música i turisme tornaran a unir-se del Tebre en una nova edició de Mescla del 22 al 24 de maig, una mostra que any rere any es consolida com una de les cites més esperades del calendari i que després d'una dècada es prepara per l'edició més ambiciosa, Cel.
Així és, Marina. Més enllà dels 57 estants que oferiran degustacions durant tot el cap de setmana, es comptarà de nou amb Mescla a bord. S'oferiran 17 experiències que combinaran l'experiència gastronòmica i la navegació. Els 10 ja han penjat el cartell de complet. Escoltem a Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
Anem a enfocar una Mescla on la M, pues, acaba tenint l'impacte del mes, no? Del mes, més projecció de sabors, més projecció d'estants, més projecció de visitants, més projecció de show cookings, més projecció de Mescla a bord per a combinar, no? Pues, riu, en este cas, sabor i arts escèniques. I en este cas, en lo més, mos quedem per a definir lo que és esta pròxima edició.
Mescla comptarà amb més d'una vintena de cuiners i cuineres de renom internacional i de territori que faran visible l'excel·lència de la cuina brenca. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre.
Mescla reunirà a quatre xefs en Estrella Michelin, Jeroni Castell, Iñaki Aldrey, Raül Resino i Rafael Muria, així també com cuiners més mediàtics, com ho són Arnau París, Gésami Caramés o Joan de Saborart. La programació inclourà més de 20 show cookings amb la participació de xefs i establiments de referència a les Terres de l'Ebre.
Mescla es complementarà amb concerts i activitats familiars. La inauguració anirà a càrrec de l'alcalde de la Ràpita, Javier Reverté, el pròxim divendres 22 de maig a partir de les 11 del matí.
Un Continuem al Delta de l'Ebre. Sant Jaume d'Enveja viurà aquest cap de setmana una nova proposta esportiva amb la celebració del primer torneig de pàdel nocturn, una iniciativa impulsada pel Consell de Joves amb l'objectiu de fomentar l'activitat física i dinamitzar la vida social del municipi.
La competició tindrà lloc els dies 15 i 16 de maig a les noves pistes municipals, estrenades fa prop d'un mes, i vol servir també per donar a conèixer este nou equipament esportiu. Escoltem Ariadna Gómez, vicepresidenta del Consell de Joves.
Pues mira, vam veure l'oportunitat perfecta perquè a Sant Jaume, a partir d'uns pressupostos participatius, van traure unes pistes de pàdel al poble, que era una cosa pues, que a tothom us feia il·lusió perquè era una iniciativa nova que donava més oportunitat d'esport al poble i tal, i vam dir, home, pues, una manera de promocionar-la, no? I que la gent pues, comenci a vindre, que les conegui i tal, seria pues, poder fer un torneig, a veure si la gent s'anima, i vam pensar de fer-lo així nocturn perquè diràs que mira, llama més l'atenció, per la nit podem fer una mica més de pues, un beuret, no? Una miqueta de musiqueta d'ambient i tal, i crec que així, pues, mira, també, a part de la gent que juga, pues, pot venir gent a veure-ho.
El torneig s'estructurarà en una fase de grups amb partides de 20 minuts, amb un mínim de 3 enfrontaments per parella i fases eliminatòries posteriors fins a la final.
Se basarà en dos tardes-nits, no? Començarà demà a la tarda, sobre les 6 de la tarda. Hi ha dos pistes, allà on hi haurà dos partides alternes al moment. I bueno, les partides són de 20 minuts cada partida, i on donarem uns 5 minuts de marge per a canvi de partides i tal. Així que entre mijoreta i mijoreta hi haurà canvi de partides tot el rato, i serà bastant dinàmic. I sí, això, divendres començarà a les 6, fins allà a les 2 del matí, més o menys. I dissabte pues, començarà una mica més tard, a les 7, i acabarà pues, també sobre esta horeta.
La iniciativa ha tingut una molt bona acollida amb totes les places cobertes. En total hi participaran 32 parelles repartides en diverses categories, 3 de masculines i una de femenina, amb jugadors de diferents edats i nivells. L'espai estarà obert a tot el públic amb servei de sopars, zona per seguir els partits i ambient musical, amb la voluntat de convertir el torneig en un punt de trobada per al poble.
Fem aturada ara a les costes del Garraf. Un 15% de la població de Vilanova va passar l'any passat per algun motiu o altre per les oficines de la Regidoria d'Acció Social. Van ser quasi 11.000 les persones que hi van passar per ser ateses, i entre tota l'activitat registrada, les demandes d'ajudes o serveis més habituals van ser les que tenen a veure amb l'habitatge. Les xifres constaten com aquesta problemàtica acaba alterant els projectes de vida de moltes famílies. Carla.
Exactament, Marina. L'any passat, el 60% dels ajuts d'urgències socials que es van presentar des de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Vilanova van anar destinats a despeses relacionades amb l'habitatge, ja sigui per facilitar-ne l'accés o el pagament de lloguer. La dada demostra com la problemàtica de l'habitatge s'està estenent i com està ara acaparant bona part de la tasca que desenvolupen els tècnics de l'àrea. Els problemes per mantenir l'habitatge acaba sent el detonant de molts altres problemes que poden acabar patint les famílies. En total, el 2025 es van concedir 206 ajuts vinculats a la vivenda, que van sumar quasi 200.000 euros. Els ajuts es veuen com una fórmula preventiva abans que el problema per la família es pugui fer més gran, perquè també s'ha detectat una major complexitat i cronificació del problema. Escoltem a Gisela Vargas, regidora d'Acció Social i Dependència a Vilanova.
Els ajuts que fem des dels serveis socials al final són per manteniment de l'habitatge o per accés a l'habitatge. Per tant, que dic sempre, quan abans es vagi als serveis socials, quan hi sorgeix el mínim problema, millor, perquè quan tu fas aquesta actuació preventiva, al principi del problema és més fàcil corregir-lo que quan ja està la cosa més avançada.
Una de les conseqüències més evidents d'aquesta problemàtica és la dels desnonaments. L'any passat es van atendre 153 llançaments, dels quals se'n va acabar executant un de cada 5. La majoria s'acaben ajornant. Tot i que la xifra no va en augment, els problemes per trobar una alternativa habitacional a aquests casos són evidents, per la falta d'habitatge disponible. L'atenció a la dependència és l'altre gran eix de la feina de serveis socials i que es dona per fet que anirà en alça en els propers anys per l'envelliment de la població. La Generalitat acaba d'anunciar que vol aplicar un nou sistema que permeti agilitzar la valoració de les pensions que demanen rebre l'ajuda de dependència. L'Ajuntament de Vilanova confia que això permeti reduir llistes i temps d'espera, que a Catalunya ara de mitjana és de 13 mesos. Segons la memòria d'activitat de serveis socials, l'any passat es van atendre quasi 11.000 persones, el que suposa un 15% de la població, un percentatge que ja fa uns anys que es manté estable.
I ja s'ha presentat la 23a Festa per una Societat Inclusiva que aquest any va cap a Sitges, una edició, la d'enguany, que contempla una cercavila d'activitats, tallers i actuacions.
Sí, Sitges tindrà l'oportunitat d'insistir en el fet que la inclusió social de les persones amb discapacitat és una qüestió de drets humans. El municipi acollirà la Festa per una Societat Inclusiva el dissabte de la setmana que ve. Serà la 23a edició d'aquesta cita que vol sensibilitzar al voltant d'aquest canvi de mirada tan necessari encara a la societat. La presentació d'aquesta jornada ha anat a càrrec de l'associació Societat Inclusiva Garraf, que lluita des de la comarca pels drets de les persones amb discapacitat. El tret de sortida d'aquesta presentació ha estat una timbalada de la colla Dimonis d'Olivella. La Festa per una Societat Inclusiva és una jornada lúdica i festiva, però també de reivindicació i denúncia, i és que encara hi ha molts reptes de futur per aconseguir una societat més justa. El col·lectiu reclama, per exemple, una escola per tothom, però també oci inclusiu, un accés al mercat laboral ordinari o un projecte de vida independent i d'inclusió en la comunitat. En aquest sentit, el lema escollit enguany per aquesta edició és «Inclusió és respectar, conviure és acceptar, garantir drets és transformar». La padrina de la Festa escollida aquest any és Alba Mestres Petit, una persona cega i una ferma defensora de l'accessibilitat i de la inclusió real, que encara està lluny d'haver-se assolit tot i els avenços que hi ha hagut els últims anys. Escoltem a Margarida Saiz, presidenta de l'associació Societat Inclusiva Garraf.
I si no hi ha festes com aquesta i no hi ha actes que realment posen aquest tema en l'agenda social, tampoc es posa en l'agenda pública. Si no hi ha una sensibilització ciutadana, és difícil que a nivell polític es vulgui prioritzar, no prioritzar, garantir uns drets que estan reconeguts. És una festa per una societat inclusiva, seria contradictori estar que l'enfoquéssim per les persones amb discapacitat. No, l'enfoquem per tota la societat, perquè si no, no seria, seria una contradicció. Però és que, a més, les persones amb discapacitat no només seran públic, seran també talleristes i també oferiran activitats.
La presentació ha anat acompanyada de l'exposició Les imatges de la Festa, que mostra un recull de fotografies de la festa representatives de diferents edicions i per engrescar a participar en la pròxima edició, dissabte 23 de maig a la plaça Catalunya de Sitges.
Anem ara cap a les costes del Maresme. La Generalitat de Catalunya ha establert un pla de lluita contra els incendis forestals que determina 14 punts d'actuació per confinar massissos catalans en cas d'un foc forestal i evitar que pugui passar d'una serralada a una altra. A la comarca del Maresme hi ha un d'aquests eixos, a l'àrea d'Argentona, tocant a la Collada per Pers. Oriol.
Doncs sí, Marina, l'objectiu d'aquest pla és evitar que un incendi que es produeixi al Vallès no pugui traspassar cap al Maresme i també a l'inrevés. L'enginyer de Forest, Oriol Bassa, del Consell Comarcal, ha explicat que la Generalitat ja va exposar aquest pla al gener als agents forestals i fixaven com a prioritaris els eixos del Maresme i el del Baix Llobregat. Comenta que la idea és dividir el territori en porcions de 10.000 hectàrees per evitar tenir incendis que superin aquesta superfície. Tot i això, apunta que quan les condicions meteorològiques són molt adverses, una sectorització com la que es planteja no té cap utilitat.
Això és una estratègia de bombers i és aquella idea d'Estats Units que es va aplicar en el seu moment de quartelitzar el territori en diferents àmbits de menys de 10.000 hectàrees perquè si hi ha un gran incendi, si hi ha un incendi forestal no es converteixi en un GIF, en un gran incendi forestal, sinó que quedi controlat a dintre d'aquestes 10.000 hectàrees. Vale? Això és una teoria que és aplicable en certs moments. Hi ha moments que quan les condicions ambientals són totalment extraordinàries, amb vents importants, per exemple, de Ponent, més de 30 graus de temperatura, menys de 30 graus d'humitat. Si passa això, tot el que estem dient no serveix.
Oriol Bassa tampoc confia en com està plantejada l'actuació, ja que en lloc de fer franges de protecció amb baixa combustibilitat, el que es farà és eliminar el sotabosc però deixar els arbres. Una situació forestal que, en cas de condicions extremes, no atura el foc.
I això, insisteixo, tampoc serveix, perquè si hi ha un foc, doncs, ells diuen és que no pujarà de baix a copes. Home, si tornem-hi, si hi ha el 30-30-30, i tant que pujarà de baix a copes. Vale? Ens hauran d'explicar-ho més bé. A més, en els territoris protegits s'haurà de fer, com diu la normativa, amb estudi d'impacte ambiental. Vull dir que s'haurà de fer tot molt bé perquè no sigui una solució que sigui causi més problemes que no avantatges.
El pla contempla crear faixes d'uns 300 metres d'amplada. En el cas del Maresme, aniria des de Mataró fins a Granollers, retirant només el sotabosc d'arbustos i herbàcies. Visualment, de lluny, no suposaria un gran impacte, ja que els arbres es mantenen, però Oriol Bassa apunta que una actuació així requereix manteniment periòdic. L'actuació global a tot el país té un pressupost de 37 milions d'euros.
Premià de Mar fa un pas endavant en la manera d'explicar, conservar i fer créixer la seva cultura popular. Aquest dissabte, 16 de maig, a partir de les 11 del matí, s'inaugura la Casa de la Festa Can Manent, el nou equipament cultural que neix després de la reforma de la Masia i de la seva transformació en un espai dedicat a la imatge festiva, les entitats i la divulgació del patrimoni popular local.
Exacte, la nova Casa de la Festa exposarà i conservarà elements com els gegants, els capgrossos, els gegantons, el gafarró i els gafarronets o la cuca trapella. De l'altra, també allotjarà les entitats de cultura popular i vol ser un lloc de trobada, d'assaig, de formació i recerca, també d'impuls de noves activitats. Inicialment el públic podrà visitar dues exposicions permanents, els orígens de Premià de Mar, quan es vivia del mar i de la terra, i el seguici festiu de Premià de Mar. D'aquesta manera, el nou equipament no només mostrarà figures i elements festius, sinó que també ajudarà a entendre el fil que uneix Premià antic amb la seva cultura popular actual. Can Manent és una masia construïda el 1616, vinculada als orígens del nucli premianenc, quan Premià de Mar encara no existia com a municipi independent. És la masia més antiga que es conserva a Premià de Mar. Amb aquesta aposta, Premià se suma a altres municipis catalans, com Vilafranca del Penedès, que disposa de la seva Casa de la Festa Major, vinculada a una de les celebracions més emblemàtiques del país. Solsona té el Quarto dels Gegants, un espai de referència per entendre la seva imatgeria festiva. A Tarragona, amb Santa Té que com a gran referent, compteu també amb una Casa de la Festa que conserva i explica els elements del vostre seguici popular. Són localitats on la Festa Major no és només un programa d'actes, sinó que és tot un relat, patrimoni i identitat. Doncs bé, Premià de Mar no és capital de comarca ni una ciutat amb la projecció festiva de Tarragona o de Vilafranca, però ara vol reconèixer que la cultura popular mereix estructura, relat i tenir una casa, i ho fa en un edifici que ja era memòria abans de ser un museu, que ja era patrimoni abans de contenir-ne.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Tarragona acollirà aquest dissabte la primera edició de la Regata Solidària Creuers. Està impulsada pel Real Club Nàutic de Tarragona i Mans Unides i es durà a terme a partir del migdia al Port Esportiu. La iniciativa combinarà esport i solidaritat amb l'objectiu de recaptar fons per a projectes de desenvolupament als països del sud. La cita neix sota el lema Un rumb que transformarà la marca dins del conveni de col·laboració signat recentment entre ambdues entitats per reforçar aliances entre el món esportiu i les organitzacions compromeses amb la justícia social i la lluita contra la pobresa. La delegada de Mans Unides de Tarragona, Teresa Feliu, ha explicat que la totalitat de l'import recaptat a través de les inscripcions es destinarà als projectes de cooperació al desenvolupament que impulsa l'entitat centrats en garantir drets bàsics com l'alimentació, l'educació, la salut o el treball digne.
La seva voluntat, no?, de fomentar l'esport, però també d'impulsar iniciatives solidàries i socials. Sí. Aquest és el tema. Crec jo que el compromís social l'hauríem de tindre tots. Nosaltres ara treballarem en un tema esportiu, però també tenim convenis signats amb empreses, amb empreses de Valls, amb empreses de Serral, amb diverses empreses, que també veuen clar que la societat civil s'ha de comprometre a millorar la situació que estan visquent molta gent en els països del sud, sobretot pobresa i fam.
La jornada jornada començarà a les 10 del matí amb una reunió d'armadors seguida d'una benvinguda i esmorzar abans de l'inici de la regata que es disputarà a partir a les 12 del migdia davant del litoral tarragoní. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació esvalutada pel que fa al mar, sobretot ja mar enfora, amb maró o forta maró d'una forma generalitzada. I és que el vent més aviat de ponent o mestral serà intens a gran part de la costa barcelonina i també a la costa daurada. En canvi, el vent serà molt més variable en direcció, dominant fins i tot de xaloc o llevant a la costa brava, sempre també amb maró. Per tant, la mar estarà un palet esvalutat. A la costa brava també les properes hores hi haurà alguns grups, alguns ruixats intensos però locals. En vista el divendres, el vent continuarà bufant més aviat de ponent o mestral, sobretot al sud de la costa barcelonina i la costa daurada, i una mica de tramuntana al cap de Creus. Al sud de la costa brava, vent de sud-est, amb mar entre maró i forta maró, sobretot també mar enfora. La tarda del divendres portarà refrontall, entrarà de cop el vent de xaloc i llevant a la costa barcelonina, per tant hi haurà fins i tot una mica de mar creuada. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps del trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Una tarda, de moment, relativament tranquil·la en aquesta xarxa viària, sense cap gran incidència que ens estigui complicant excessivament el trànsit. Recordem, però, que per manifestació tenim tallat l'eix del Llobregat, la C-16, entre Sallent i Sant Fruitós de Bages. Aquest tall, que ja porta hores, encara continua en totes dues direccions i en principi es fan desviaments senyalitzats. Això, com et deia, a la C-16 entre Sallent i Sant Fruitós de Bages. Pel que fa a la xarxa viària més propera a Barcelona, aturades més o menys habituals, sense grans sorpreses, sense grans incidències, és tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Avui visitarem un dels principals parcs naturals de la Costa Brava, el Parc Natural del Cap de Creus, perquè fa poc que ha estrenat nova directora, Sergi.
Doncs sí, Marina, avui anem a donar la benvinguda a Montse Pasqual, que fa poc més d'un mes, un mes i escaig, s'ha convertit en la nova directora del parc, un nou repte per una persona molt vinculada a l'Alt Empordà. Montse, primer de tot, benvinguda i enhorabona per aquesta estrena.
Moltes gràcies, bona tarda.
Que la primera pregunta és òbvia, què ha significat per tu arribar fins a la direcció del Parc Natural de Catacreus?
Bé, jo fa uns 7 anys que estic treballant de tècnica del Parc Natural de Cap de Creus, sobretot vinculada a l'àrea d'ús públic, i bé, doncs ara hi ha l'oportunitat de... em dona l'oportunitat de ser directora del parc i, per tant, ho agafo doncs, amb moltes ganes, enceto una nova etapa amb il·lusió i una mica ja coneixent les línies estratègiques i els projectes més grans que s'estan tirant endavant.
Clar, no et ve de nou, no? Ja havies estat treballant tota aquesta època amb en Pons Feliu a la direcció.
Exacte. De fet, jo quan vaig començar a treballar al parc hi havia de directora la Victòria Riera, que poc després es va jubilar, i sí, he viscut doncs, tota l'etapa d'en Pons Feliu, de director.
Què, ara que comences aquesta etapa, què ha de definir? Com te l'imagines o què n'esperes de la teva direcció al Parc Natural?
Bé, la gestió dels espais marins protegits sempre és un repte, i en un espai maritimo-terrestre doncs, encara més. I doncs, espero poder continuar desenvolupant les línies estratègiques que estan molt marcades, ja per als nostres plans estratègics o per als programes d'actuació, però és que, a més, tirar endavant projectes com a administració doncs, vol un temps i llavors doncs, hi ha molta feina feta que en els propers anys esperem que pugui veure la llum.
Aquestes línies que comentaves, en quines serien en grans traços les línies principals o els camps principals d'actuació en el Parc Natural?
Doncs el parc natural es basa en la conservació, no, dels valors naturals, i llavors doncs una de les línies és seguir doncs i continuar fent sèries d'estudis de tots aquests valors que coneixem i d'hàbitats d'espècies que hi ha aquí al parc i que tenim com el mandat de protegir. Pues que també doncs la regulació de tot el que és l'ús públic, ja sigui terrestre o sigui marí, és un altre repte. A nivell terrestre, doncs en els últims anys s'han fet regulacions, no, d'accessos de vehicles, que la veritat estan funcionant i ordenen, no? Permeten aquesta visita de forma ordenada i que la gent fins i tot tingui un gaudi major. A nivell marí, doncs, la regulació arriba amb l'aprovació del PRUC, del Pla Rector d'Ús i Gestió, que es va aprovar l'estiu passat i va entrar en vigor, i que, per tant, encara estem en la fase de desplegament i d'implantació de tot el que preveu aquest PRUC, que també que és el mateix, simplement de l'àrea marina protegida, doncs, ordena les zones, els usos i fa regulacions. I llavors, doncs, bueno, una altra de les línies és continuar treballant amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, que és tota una metodologia per treballar amb totes les empreses de turisme responsable que s'està fent aquí al parc i que acaba generant doncs com una xarxa d'actors i de punts d'informació de cara al visitant, perquè som un parc amb una alta afluència de visitants. I llavors continuar treballant amb tot el que són les activitats primàries, no? Ja siguin terrestres o d'agricultura o ja siguin marítimes, doncs, de pescadors professionals, doncs, de caire artesanal, que puguem continuar fent xarxa també.
Ara ho has dit, Montse, arribes amb el PRUC, aquesta eina base, no? Aquest document base que va ser aprovat fa poc més d'un any, però podríem dir que aquest estiu serà el primer o la primera temporada alta que tota la temporada estarà vigent, no? Des del parc, com ho veieu? O, clar, hem sentit dir que encara hi ha algun estira i arronsa o fins i tot encara hi ha algun municipi que se l'agafen una mica amb pinces.
Bé, sí, és el que comentes, eh? El PRUC va entrar en vigor a finals de mitjans d'agost de l'estiu passat, no? del 2025, i per tant aquesta és la primera temporada sencera. Clar, la normativa base del PRUC, coses com la velocitat de navegació o les zones de on es pot fer pesca recreativa, així, doncs això ja està en funcionament des de l'estiu passat i així és. No? I llavors sí que des de la Direcció General s'han rebut algunes demandes, no?, per part d'ajuntaments, però bueno, el PRUC està aprovat com està aprovat ara mateix i com a òrgan gestor ens toca aplicar-lo com està aprovat. Més enllà que hi continuïn havent-hi converses a més nivell polític, amb la consellera, etc. No? Però nosaltres com a òrgan gestor ens toca aplicar i anar desenvolupant les diferents actuacions que preveu el PRUC. Clar, el poder començar una temporada plena ja amb la normativa vigent fa doncs que ja puguem enfocar tota la informació de cares a l'usuari diferent, no? Amb plafons informatius, amb tríptics explicatius, amb una web preparada. Com a òrgan gestor el que podem fer és facilitar al màxim aquesta informació que vol venir o vol continuar venint a fer ús de l'àrea marina del Cap de Creus, i per tant està intentant informar-se de com fer-ho bé, no? Per no malmetre aquests valors, perquè també els aprecia, no? I els disfruta i els gaudeix, i per tant doncs aquesta és en la línia en la que ens mantenim.
Mm-hmm. Això també obliga evidentment a tenir una base de control, de vigilància, de, suposo, un desplegament més efectiu de Mossos, agents rurals, informadors del parc, o sigui, és tota una xarxa precisament perquè vetlli per això, no?, perquè es compleixi.
Exacte, com a parc tenim els punts d'informació que que tenen totes aquestes fulletons i així, però és que alhora també tenim una barca del parc amb informadors a mar i també totes les oficines de turisme dels municipis, doncs creem aquesta xarxa, o totes les empreses CETS, que estan acreditades com a CETS, també funcionen, no?, com aquesta xarxa informativa. Però també és el que comentes, estem coordinats amb els cossos de vigilància el mateix, per anar tots a la una, de si nosaltres donem una informació, doncs que ells n'estiguin al cas, i a mesura que es va desplegant el PRUC, doncs que n'estiguin assabentats. Cossos de vigilància depenen d'altres departaments i estem coordinats per doncs això, per anar de manera unitària.
Uh-huh. Anem al que deies abans, tu que has estat treballant molt amb la gestió d'usos del parc, no?, amb aquesta paraula que tots ens escama una miqueta quan arriba aquesta temporada, que és el turisme, i en la gestió del turisme. Què et diu la paraula i sobretot què et diu en com s'està portant el turisme els últims temps en els espais naturals?
El turisme és un dels actius que tenim aquí al parc. Som un parc, et comentava, amb una alta afluència de visitants. De fet, aquest any 2025 vam fer el primer estudi de quantificació de l'afluència de visitants al Parc Natural de Cap de Creus, i tenint en compte només l'àmbit terrestre, es van quantificar que l'any passat ens havien visitat 960.000 visitants, sobretot concentrats a la temporada d'estiu. Això són uns números importants, destacats com a nivell de parc natural, i llavors doncs és un repte, sempre és un repte poder compatibilitzar aquesta conservació, que és el mandat que tenim com a llei del parc, amb aquesta visita i ús i gaudi del visitant. Uh-huh. Llavors, es busquen formes d'ordenació, ja sigui per afavorir aquesta conservació, com perquè també aquest visitant pugui gaudir d'aquesta visita i en tingui una bona percepció, no? Llavors, una de les coses que ens col·lapsa el parc és l'accés de vehicles a l'estiu, per això es busca doncs aquestes regulacions d'accés de vehicles, però sempre vetllant doncs perquè el visitant pugui continuar-ho accedint, no? Ja sigui a peu, ja sigui doncs en horaris no tan freqüentats, ja sigui amb l'ús de llançadores, doncs aquesta és una de les maneres. L'altra manera que tenim és amb aquesta metodologia de la Carta Europea de Turisme Sostenible, que al final és una metodologia que proposa Europarc des d'Europa, ja que generen aquest sentiment de pertinença cap al parc.
Uh-huh. I per acabar, Montse, estem en una època on, per exemple, ja tornem a la banda de l'activisme, si m'ho permets, estem en una època on hi ha molt camp de batalla al voltant de les renovables, i la l'Empordà és una zona molt sensible que ha estat i suposo que serà. Com et neguiteja? O sigui, com veus tu el fet aquest de la compatibilitat o dels diferents projectes que hi ha en marxa?
Bé, a nivell de parc natural, la nostra normativa diu que dins del parc no es preveuen centrals de producció d'energia renovable, i per tant poca cosa te puc dir al respecte. Uh-huh. Llavors, sí que som un òrgan de la Generalitat que en un determinat moment, doncs, si per afectació, si per proximitat, doncs, des de l'òrgan que ho tramita, doncs, es demana un informe tècnic, doncs farem l'informe tècnic referent als valors que estem intentant protegir. Però, més enllà d'això, poca cosa...
Doncs, Montse, moltíssimes gràcies per ser aquesta estona amb nosaltres, per fer aquesta carta de presentació de la nova direcció del Cap de Creus i d'aquest espai natural protegit tan valuós que tenim aquí a l'Alt Empordà.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Canviem ràpidament de tema perquè parlem d'esports, deixem les àrees protegides i anem a parlar de surf des de l'associació Superando, un surf adaptat, Carla.
Doncs mira, Marina, avui volem parlar d'esport, de superació i de mar. I ho fem amb l'Adam Garrido, membre de l'associació Superando de Vilanova i la Geltrú i esportista d'estàndard padel adaptat. L'Adam conviu amb l'Ela, però això no li ha impedit descobrir una nova manera de relacionar-se amb l'esport i amb el mar gràcies a l'estàndard padel. Fins i tot, i ojo amb això, ha arribat a competir al Campionat d'Espanya de surf adaptat a les Canàries. Adam, gràcies per acompanyar-nos. Benvingut a Arran de Mar.
Buenos días y gracias a vosotros.
Mira, primer de tot, per la gent que no conegui Superando, que aquí a Vilanova tenim molt clar qui sou i a què us dediqueu, però no sé si ens podries explicar una mica què és aquesta associació i quina és la tasca que dueu a terme.
Bueno, Superando, una associació que intenta de es una fábrica de alegría, ¿vale? Porque no es una asociación como tal. O sea, son amigos que intentan llevarte al agua, que disfrutes cada sur, para el sur, que te rías, que pases un día estupendo, ¿no? Hay gente con discapacidad, diferentes discapacidades, y ahí no hay límites. No hay discapacidad que le frene. Entonces, pues yo te digo que es una fábrica de alegría, porque es entrar agua y sacar la sonrisa a cualquiera, ¿no? Porque yo he vivido eso, ¿no? De ¿qué hago yo si no me puedo mover? Y vas ahí, te ostras, pues el surf, ¿no? O sea que es un poco buena gente ayudando y sacándole la alegría a gente con alguna discapacidad o algún tipo de problema.
Porque
como en la reducida, en el mar cambia. Es como un de gravedad. Entonces, estar dentro del mar y es como sentirte, ¿cómo te explicaría? Sano. Uh-huh. Sin nada. Y la gente que está al lado te anima y eso aún te da más fuerza, ¿no? Para sentirte bien.
Entonces entiendo que descubrir a Superando y descubrir este deporte, podemos decir, ¿no?, que tiene un gran significado a nivel emocional, ¿no?, para ti.
Sí, porque yo hablo en mi caso, con mi enfermedad, que yo quería hacer cosas. Empecé a buscar algún deporte, algo, ¿no? Empecé a buscar, a mirar, no había nada. Y te deprime un poco. Y te desespera, ¿no? Que para gente, en mi caso con ella, no haya nada, ¿no? Adaptado. Y te entristece. Hasta que alguien así, una asociación, te da la mano y te diga, tú puedes hacer surf. Y tú digas que no lo ves. Y te dan, sí, sí, tú vente que lo vas a hacer. Y para mí eso fue como mente abierto, como un escape, ¿no? Volver a vivir, ¿no? Y sentirte bien.
Y oye, el surf adaptado, digamos, por ejemplo, en tu caso, ¿qué tiene de diferente con el más habitual? No sé, ¿cuáles son las diferencias a lo mejor de cuando tú te subes a una tabla a cuando a lo mejor me subo yo, que ya te digo yo que no va a pasar porque el leñazo que me voy a meter va a ser espectacular?
Nada, podría estarme cualquiera para hacer. Claro, yo al principio podía ponerme de pie, no apoyaba los brazos y me enseñaron a ponerme de pie. Y ahora lo hago tumbado. Entonces es una modalidad que es tumbado. O sea, necesito a alguien que me coja y me empuje para coger la ola. Entonces yo, con mi cuerpo, manejo la tabla. Entonces la adaptación, sentado, tumbado, con una pierna, de rodillas, hay diferentes adaptaciones.
O sea, que es muy flexible, ¿no? Es un deporte que es muy flexible para, digamos, adaptarse a cualquier persona con la necesidad específica que tenga, ¿no?, por sus características físicas.
Sí. O sea, hay gente con una sola pierna que hace surf. Con prótesis, ciegos, de cualquier clase de discapacidad. Uh-huh. Todo adaptado a su discapacidad, pero son, es verlo. O sea, eso tendría que ser una asignatura de colegio. Uh-huh. Ver gente cómo supera su discapacidad.
Uh-huh. Y oye, tú empezaste, me decías, hace 2 años, más que nada porque estoy haciendo números. Hace 2 años empiezas a practicar el stand-up paddle, pero el año pasado ya te dicen desde la Federación Española que estás invitado a ir al Campeonato de España, ni más ni menos, en Canarias. Eso es de persona prodigio, en un año empezar un deporte y a irte a un campeonato estatal.
Bueno, pues yo cuando hago lo daba todo. Y ahora, dando la oportunidad esta, pues yo daba todo. Ah, lo di todo, todo. Entonces, es como decir, tengo que hacer lo mejor que pueda. Y me ofreció la oportunidad y me daba miedo. Porque dije, hay mucho profesional. Y me dijeron, tú ves a divertirte. Y la gente que está allí te dice, nos vamos a divertir. Y eso es lo que es un campeonato de Padel Sur. Es divertirte con otra gente, hacer amigos, entrar al agua y reírte y pasar un buen rato. Eso para mí es un campeonato.
Y supongo que también el hecho de poder encontrar con otras personas que están en situaciones a lo mejor similares, ¿no? Que también recorren también a espacios para poder practicar el deporte de forma adaptada. Supongo que eso también tiene un valor muy importante, ¿no?
Sí, yo he conocido mucha gente muy guapa por dentro, muchísimo, cada uno con su caso, su historia, que te quitas el sombrero. Dice, ole por ti. O sea, con lo que tienes y estás aquí dándolo todo. Me quito el sombrero por ti. Y cada uno tiene su historia, su vivencia y su forma de superar su discapacidad. Y es digno de ver. O sea, yo aconsejo a todo el mundo que pueda que vaya a ver un campeonato de gente con discapacidad, porque es superación al máximo.
¿Y en qué categoría es la que tú competiste en el campeonato de España?
Yo en Pone 2, queda tumbado. Uh-huh. Tumbado con asistencia. Uh-huh. Asistencia para coger la ola y para recibir.
Por tanto, ya estamos hablando de que para irte al Campeonato de España, porque ahora quiero hacerte una pregunta que me interesa mucho, para irte al Campeonato de España ya es, tú como deportista, la persona que te asiste, ¿no?, para tu categoría, pero después está todo el trabajo logístico que tiene que ser cargar en un avión las palas, las tablas, todos los soportes que necesites para hacer el deporte adaptado, todo eso tiene que ser un dolor de cabeza, ¿no? ¿O cómo lo gestionasteis?
Sí. Pues todo eso, para mí era nuevo, pero la gente que venía, sobre todo el que, un asistente, que es muy amigo mío, que yo pique la peda, ¿vale? Y Laura Gil, que es fisio ella y es en su fiesta toda vida, y él sí que había hecho campeonato y se ve que iba, porque yo vine al aeropuerto con una tabla, la maleta, el neopreno, y le decía, y esto, pues es decir, es complicado, pero la gente que está a mi lado son gente que no es que sepa, que sabe, es que tiene muchas ganas de ayudar. Y eso se nota.
Y escúchame, Adán, no tenemos mucho más tiempo, pero sí que me gustaría que me dijeras, si ahora tenemos a alguien que nos está escuchando, que está en una situación a lo mejor parecida a la tuya, ¿Qué le dirías respecto a todo este deporte, respecto a asociaciones como Superando? ¿Qué le recomendarías tú según tu experiencia?
Yo, mi experiencia es una de las mejores cosas que ha podido pasar desde que tengo enfermedad, porque te da vida. O sea, que te entra en el agua, haga surf, padre surf, te ayuden, eches una risa, conozca gente, estés en el agua. O sea, yo creo que es una desconexión total. O sea, yo cuando voy, me olvido de la enfermedad. Porque te asisten tanto y te apoyan tanto que te olvidas de todo. Disfrutas de ese día como si fuera tu último día. Al menos mi experiencia, que estás deseando que llegue ese día para decir, voy al agua, disfruto, me río, y es lo que te decía, es sentir alegría. Y yo animo a todo el mundo, da igual la discapacidad que tenga, todo el mundo es válido y se puede hacer. Si no es de pie, es tumbado, si no de rodilla, si no te ata, da igual. O sea, la cuestión es que cualquier persona, sea niño, sea grande, sea lo que sea, puede entrar al agua y generarle una sonrisa, que es lo que se trata.
Desde luego. Adán, me voy a quedar con este precioso mensaje que nos has dejado ahora, y que desde luego queda claro que el mar es mucho más que simplemente un deporte, ¿no? Este paddle surf, que es inclusión, que es autoestima, que es salud al final, y es vida, como tú dices. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, y enhorabuena también tanto a ti como a Superando, todas las personas que trabajan ahí, Víctor, que también tuve el placer yo de conocerlo el otro día durante el campeonato que se hizo aquí en Vilanova, ¿no?, de stand-up paddle. Y muchísimas gracias por este trabajo tan importante que hacéis día a día.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo a todo el mundo.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara fem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, 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 hey, hey, now, baby. Put my mind on play now, baby. Sí, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. At the house on you, I'm a lucky or not. Lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky or not. Lucky or not, lucky or not. Love me not, love me not, love me not.
for games? Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better.
Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better.
Ooh, 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 I've been wishing for you. Ooh, ooh, try to do it.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. El port de l'Escala lidera les captures de peix blau a Catalunya. L'any 2025, la llotja de l'Escala